experiència. Si li sembla, començo i vostè em va explicant una mica el que li sembli més rellevant d'aquesta exposició, com ha viscut aquesta exposició des de la seva experiència com a professional i una mica també la seva trajectòria artística per on ha tirat i què és el que volen representar sobretot. Bueno, si voleu, si vol, li vaig parlant i ja vaig repreguntant.
Sí, suposo que no m'haig d'extendre massa, oi?
No fa falta. O sigui, uns 10 minutets o així em van ja bé.
Perfecte, molt bé. Va, si parlo més del compte, talles coses.
Sí,
després.
Sí, no pateixi.
No. Molt bé.
Doncs això, una mica la seva experiència. Què és el que han volgut transmetre amb aquesta exposició i si creu que ho han aconseguit.
Molt bé, doncs això, com sempre, pràcticament totes les activitats que faig aquí, ha estat una idea del galerista Josep Canals, que té una empenta que no hi ha qui el pari, que un bon dia se'm va presentar aquí a l'estudi i em va dir, escolta, que et semblaria fer un projecte hauries de llegir quants poemes del Ferreter, aprofundir una mica amb ells, cosa que jo no havia fet fins aleshores, i pintar sobre això, i fer una... muntaríem una exposició que començaria a Sant Cugat i després seria itinerant. Està previst que vagi per 4 o 5 llocs. Al principi li vaig dir que Canals és que no l'han feinat, no sé si estava preparant alguna cosa per Itàlia, però després, com sempre, no podem dir res que no, perquè vaig començar, sense dir-li res, a llegir poemes del Ferreter amb un altre, pensant ja en la traducció plàstica, no? I ja el vaig trucar i vaig dir, doncs vinga, va, Canals, va, som-hi. I em vaig posar a treballar. Ha durat bastant temps la preparació, més que res perquè anava alternant amb altres feines, amb una exposició que tenia pendent, etc. Però vaig sortir molt content. Són uns petits formats, fan, em sembla, 40 per 40 cada obra, n'hem fet 23, un parell d'elles són més grans, i he agafat els poemes que més m'han cridat l'atenció, que més m'han arribat. Vaig començar per un que es diu Diumenge, i després vaig continuar amb un que es diu La Confidència, que de fet són els que m'han emocionat més, no? I perquè sobretot en aquest de Diumenge hi veia coses, com que jo llegeixo molt la Bíblia, hi veia coses del llibre d'Eclesiastès, que suposo que en Ferreter ho tenia present. I a la Confidència també aquesta, la condició humana, no?, que està plena de bondat, però també està plena de malícia. I a partir d'aquí vaig començar, i a cada obra doncs apareixen uns grafismes que fan al·lusió a cada un dels poemes. N'hi ha d'altres, com és In Memoriam, un poema que es diu Josep Carner, que és esplèndid, un altre que es diu Els Innocents, un altre que es diu La Vida Furtiva, L'Aniversari, A Mig Matí, etc. No? El que dona títol a l'exposició es diu Temps Enrere. No sé si t'he contestat a la pregunta o he dit de tot menys el que m'has preguntat.
No, sí, em serveix tot el que em dius. Aquesta que m'acabes de dir, Temps Enrere, per algun motiu en concret heu escollit aquest poema?
Doncs mira, és que tots els poemes d'en Ferreter, tot i que no són fàcils d'entendre, però bé, ja sabem que la poesia, més que passar pel cap, ha d'entrar directament al cor, i només pronunciant una sola paraula o 3 o 4 mots, doncs ja ens podem emocionar, encara que no ho entenguem del tot. És així, és com la música, no? A vegades vas a un concert i no entens tota la mecànica ni què volia dir el compositor, però en canvi disfrutes. La poesia jo diria que és molt semblant a la música. Aleshores, aquest, de Temps Enrere, primer em va atraure molt el títol, temps enrere, que, com cada mes havíem de donar nom a l'exposició, no podíem posar qualsevol títol. I després vaig anar llegint aquest poema, que ara no me'l facis, ja no me'n recordo ni com comença.
No, no pateixi.
Però va ser això, no? L'emoció de les paraules, tot i que algunes d'elles es fan difícils d'entendre, perquè en Ferreter, recordem que és un poema en poeta, doncs que té la seva dificultat. Jo, ja sé que no tenen res a veure pel lloc d'origen, ni pel llenguatge, ni per l'idioma, ni per res, però em recordo una mica l'Octavio Paz, que també la seva poesia és una mica herètica i a vegades et costa entendre, però pots disfrutar moltíssim.
Sí. I pel que fa, abans ha dit que va estar bastant temps en el procés de preparació de l'exposició. Exactament, sí. Més o menys, quin període de temps?
Doncs mira, per no llegir tota la poesia d'ell i estar massa temps en la part literària, vaig anar agafant poema per poema, els que m'interessaven, i els vaig anar imaginant com serien plàsticament, no? Sobre la superfície de la tela, en aquest cas són cartrons entelats, he treballat sobre cartró entelat, doncs anava disposant alguns d'aquests mots del poema, no? Els anava disposant d'una forma una mica aleatòria. I després ho anava acompanyant de tota la cal·ligrafia, el llenguatge plàstic que tinc des de fa anys, que ve del figuratiu, però derivat amb uns símbols fruit de molta investigació i de molt pensar i de molt mesurar i de molt disfrutar, sobretot, no? Amb els pinzells, amb els colors, amb les teles, etc. I a partir d'aquí, doncs, ja va sortir sol. Vaig intentar fer, amb la tècnica que he seguit, és l'encàustica, una tècnica que molt elaborada i que té molta cuina, diguem-ho així, que sempre la cera calenta, cera carnauba, cera verge, una mica de resina de mar, tot això es barreja, és una tècnica molt antiga, que feien servir els egipcis. I després participa del gravat, com si fessis una punta seca amb una planxa, una gramata, o qualsevol gravat, el sucre, etc. I aleshores va començar a sortir. Són unes peces monòcromes en general, o sigui, cada una d'elles impera. Dic impera perquè hi ha molt cromatisme en cada una de les peces, però impera sempre un color, no? Que és una mica el color d'aquell poema. Tradueix un color essencial a aquell poema que estic llegint. No sé què més et puc dir sobre això.
Per tant, el temps de preparació de tota l'exposició equivaldria més o menys a mesos.
Mesos, però per allò que t'he dit abans, que ho havia d'alternar perquè estava preparant una exposició a Florència,
sí.
Després aquí a Barcelona una altra amb la Galeria Atelier, és clar, no podia dedicar-m'hi absolutament. Però també va bé perquè aquestes tècniques volen repòs, no? I mentre no s'eixuga una peça, fas una altra cosa, etc. Però sí, estem parlant de mesos,
Vale. I pel que fa a la complexitat que deia dels poemes, li ha costat plasmar-ho en la pintura?
Alguns més que altres, però si et soc sincer, de seguida, ja veus que la poesia cada dia m'agrada més. Soc un fan del Josep Carner, veus? Així com en Gabriel Ferreter és més difícil d'entendre, en Josep Carner és una lírica essencial, i aquells cants de la naturalesa i els ocells, etc., que et posa els pèls de punta. I per què t'ho dic això? Bé, doncs perquè, com que ja no és que sigui un lector de poesia, m'agrada llegir assaig també, la Bíblia, la futbol, sobre art, etc. Però la poesia aquests últims anys cada vegada m'atrau més, no? Però pel que et deia abans, que és música, és vibració, és moviment i sobretot és sentiment, no? El sentiment del poeta que intenta engrescar l'oient, no? El lector, vaja, i encomanar-li aquell sentiment sincer que hi ha dintre seu. Per tant, no m'ha costat massa en aquest sentit. Però hi ha poesies del Ferreter que m'han resultat més fàcils per interpretar-ho sobre la tela.
Vale. I pel que fa a la trajectòria de vostè, una mica havia treballat amb algun projecte similar amb anterioritat?
Sí, hem treballat a través de l'editor Velasca Editors, ja fa anys que vam començar amb l'Espriu. Allò no eren teles, com en aquest cas, per fer una exposició, sinó que eren il·lustracions per un llibre que es deia Omnos i el Parat Esglai, no? De l'Espriu. Vam fer moltes il·lustracions i, esclar, també inspirant-me amb la poesia d'ell. Després també amb en Lluís Busquets Grabulosa, amb la mateixa editorial, hem fet unes il·lustracions a partir de l'obra d'en Ramon Llull, no? L'Amic Amat especialment i d'altres. I ara també hem fet amb el mateix Busquets Grabulosa i la mateixa editorial unes il·lustracions sobre versets bíblics, no? Sobre la Bíblia. I ara em tocava el Ferreter. Sé que diria després, però ja fa bastant temps que estic amb poemes. A Itàlia també estan parlant de fer-ho amb algun dels seus poetes, però ja ho acabarem de manir, tot això. Ara no estic... A més, en italià em costarà més, perquè no és la meva llengua. Però, en fi... Farem el que puguem. És que és molt atraient, això, de traduir amb colors i formes la poesia, no? També hi ha poetes i a fer-ho, no? No només el Machado, però, per exemple, el García Lorca i el Azorín. Bé, l'Azorín poesia no en tenia tanta. Bé, sí. Buscaríem poetes...
S'ha tallat un tros que deia que és molt atraient a fer aquesta pintura a partir dels poemes i s'ha tallat aquest trosset, no sé si...
Què deia jo? Que és atraient fer la pintura a través dels poemes.
Sí, exacte.
Bé, no sé ben bé el que deia, però... perquè, clar, ara tret de context, no sé per on anava.
Sí.
Com que a vegades m'enrotllo d'una manera...
No pateixi.
Però sí, és que, a més, saps què passa? Que la incisió damunt la tela, que en aquest cas era una tècnica molt propera al gravat, a la incisió, el color, les formes, el moviment... Tot això és poesia, és poesia. De fet, no sé per què ens diem uns pintors i els altres poetes i els altres cantants, tenors i els altres literats i els altres músics, perquè és que tot és el mateix. El que pretenem fer els que ens dediquem a les arts és, doncs, això, comunicar-nos amb l'espectador i portar-lo a gaudir d'aquella experiència de sentiments que brolla dintre nostre, no? I procurar que ells participin d'allò, no? Portar-los a viure allò mateix que el pintor, no? El poeta, el músic, doncs està vivint. I a mi m'ha passat que, esclar, aquí eren dos disciplines artístiques importantíssimes, que són la pintura i la poesia, que van lligadíssimes, perquè els pintors són poetes i els poetes són pintors, perquè en Josep Carner, quan descriu aquells temes del Vallès i de la naturalesa i de la pagesia, bé, no fa per cap pintar quadres, no? Doncs, esclar, m'he sentit molt a gust perquè són dos disciplines de la mà, de lligades.
Sí, totalment. Aleshores, per així acabar de completar la informació que em queda, només voldria preguntar-li pel que fa una mica a la seva carrera professional. Està dient que també ha treballat a Itàlia?
Sí.
I una mica així, la seva trajectòria així...
Una petita síntesi.
Sí, exacte.
I no allargar-me massa. Jo vaig començar a treballar a Alemanya a través d'un galerista que tenia la galeria a Mallorca, a Sineu, però de seguida vam anar exposant per Alemanya, Berlín, Hamburg, etc. I a partir d'allà, ja fa 25 anys, vaig començar a treballar a Itàlia i no he parat de treballar, a més, en la mateixa galeria, que es diu Marco Rossi Arte Contemporanea, que està a Milà. I des del primer moment m'he sentit molt de gust a Itàlia i fins ara, quan va començar la pandèmia, vam afluixar una mica la feina perquè aquesta gent es mouen molt per tot el territori i ja sabem que Itàlia és el bressol de les arts. I bé, m'ha anat bé també parar una mica el ritme, concentrar-me, tornar a començar a treballar de nou, perquè he notat que a partir d'aquest moment de parar-me una mica, no? Doncs les obres cada vegada qualitativament van guanyant, no? Van guanyant, no només la part conceptual i la part de trobar, d'anar treballant el teu llenguatge, sinó la part matèrica, la part de materials, de qualitats, textura, etcètera, no? De la pintura. I a vegades, quan vols córrer massa, doncs passes per alt aquest disfrutar amb l'obra, no? I a Itàlia, doncs, allà segueixo. Aquí no sóc gaire conegut perquè no he treballat massa per aquí. M'ha portat a fer feines perquè ja he estat en Josep Canals i també he fet algunes exposicions. Poder la més sonada va ser la Fundació Vila Casas a Barcelona fa pocs anys, però és clar, m'agradaria al meu país treballar més i això és el que estem pretenent ara, no? Anar fent coses per aquí, perquè encara que te'n vagis a l'estranger a treballar, doncs sempre enyores la teva terra, no? I per mi el Vallès i especialment Sant Cugat, que és on m'he criat, doncs és importantíssim, i a vegades quan vaig a Itàlia i passo allà una temporada una mica llarga, trobo faltar tornar aquí, no? I a més on m'inspiro millor és aquí, fixa't tu. I res, doncs projectes n'hi ha molts, i han fet una exposició a Florència també, que han participat, fixa't, 3 santcugatencs, en Martín Carral, la Carmen Anzano, jo mateix, i després 2 que també tenen relació amb Sant Cugat, que són en Lluís Cera i la Lourdes Fisa, i hem portat la nostra obra a Firenze i a Florència, i l'exposició es titula Cinque Catalani, o sigui que hem portat la Catalunya i especialment el Vallès a aquella ciutat esplèndida que és Florència.
Sí.
I bé, i anem treballant, perquè a pesar de que jo ja hauria d'estar, tots els meus amics ja estan jubilats, ara faré 68 anys, però ja sabem que amb la pràctica artística no et jubiles fins l'últim dia, fins que et cau el pinzell a terra i tu vas al darrere, i també caus.
Exacte.
És la nostra història, perquè és una vocació que tenim molt forta, no podem deixar-ho, no podem deixar-ho.
Sí. Bé d'ànima.
Sí, perquè el cos no acompanya tant, perquè jo ara aviat faré els 68 anys, el cos no t'acompanya tant com quan eres més jove, però en canvi, això ja ho deia el Hokusai, aquell pintor japonès del 17-18, que un pintor quan comença a estar madur és a partir dels 90 anys, deia ell. Imagina't. Les altres professions ja pràcticament ningú les practica.
Ostres.
Doncs aquí, i és veritat, jo estic notant que a mesura que passen els anys, els treballs que faig, doncs, flueixen d'una forma més, amb una frescor que abans no hi era i amb una facilitat que abans no hi era. Per què? Perquè tens més assumit i tens una experiència que abans no tenies. No?
Clar, clar, bé. Clar. Doncs jo crec que amb tot això que m'ha dit tinc més que suficient per acabar de completar aquesta previeta que volem fer de l'exposició.
Podem tens per fer 10 o 12 programes, eh?
Exacte, sí, sí.
Sí, molt bé.
Doncs molt